Et 15, 15 també a Campos, 15 a Sant Bonet i 14 a Sant Cerveri i al Port de Sóller. Quant a Menorca, 18 graus de mínima a Ciutadella i a Mercadal i a les Pitiures, 16 a Formentera, 11 a Sant Joan de la Britja i 13 a Eivissa. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Luis Menéndez de Nos Control Tècnic començam aquesta segona hora de programa d'avui, dia de Tots Sants, dia 1 de novembre de l'any 2025, programa número 17 d'aquesta nova temporada de La Gran Vida que... Com sabeu, cada dissabte tenim 2 hores de programa i cada diumenge 3 hores de programa des de les 9 del matí fins a les 11 dissabtes i de les 9 fins a les 12 és diumenge. És una primera hora, Juan, i avui molta entretenguda. Hem tingut el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià del Tabull, hem tingut en David Arraez, hem tingut en...
Teresa Ramos.
Una Teresa Ramos, hem tingut en Alberto Dardé. Bueno, veus, no serà perquè no diguin que no em passen.
Així és, que si avui vos passegeu per Palma, i sobretot si ja heu anat al cementeri, ja heu duit les flors, vos he de dir que gràcies per escoltar IB3 Ràdio, gràcies per escoltar La Gran Vida, però ara mos en queda encara una horeta per davant de programa amb moltes coses. Hem d'anar fins a Eivissa perquè així mos escoltarem en Maite Morro, que mos parlarà de Tots Sants, una mica també de les dites populars, de com eren les tradicions i tot això que mos agrada tant. Parlarem d'economia, amb en Josep Ignasi Aguiló.
Més que d'economia, bueno, jo faré un abans. Vinga, parlarem de la nostra butxaca. De l'espòlio, sí, que molt vol fer l'estat espanyol a les nostres butxaques.
Clar, IRPF, pensions, tot això estarà relacionat,
bueno, jo no,
no
volia avançar, però ja ho has dit.
Bueno, però coses que mos interessen molt. I també parlarem d'un augment, això que mos preocupa més, de la ketamina, que és una droga que s'ha disparat a Balears en els darrers anys, i en parlarem amb una persona que està molt relacionada en la comunicació del projecte Home Balears. I per acabar també un poquet de cinema, no?
Home, ens el nostre Sergi Mateu.
Avui tenim una cosa molt curiosa, que sí que faré spoiler, perquè tanmateix no explicaran
Sergi,
res, però...
Sergi, no m'agrada.
No, però la gent s'ha de poder enganxar en això. Sabeu quan mirau els premis dels Oscars i deis... I aquest actor encara no tenia un premi Òscar.
Exacte. I encara, en lo boig és, encara no li han donat un Òscar.
I doncs parlarem d'aquests actors i actrius que haurien d'haver rebut un Òscar i no l'han rebut.
10 i 7 minuts, senyores i senyors. Començam aquesta segona hora de programa.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Així, Ana Maite Morro, entrevista a Ana Fanny Tur, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, que per parlar de les antigues tradicions d'Eivissa, els majors de l'illa recorden que Halloween és una moda moderna i que aquí el que sempre s'ha celebrat allà, en aquest cas a Eivissa, és el Tots Sants. El programa d'avui, en el programa d'avui conversam sobre costums ancestrals i sobre les dites populars que encara avui mantenen vives a Eivissa.
Sí, donant pas a Maite Morro. Molt bon dia.
Idò, molt bon dia a tots des d'Eivissa, en aquest dia tan especial i de tanta tradició com és Tots Sants, i avui anem a fer un recopilatori de tot el que implica aquest dia, històricament, totes les tradicions que s'han anat recuint durant aquests anys. La festivitat pues, també recull coses tan tradicionals com la pròpia trencada i, sobretot, molt de recolliment en un dia on es... el que es feia era recordar els nostres avantpassats i sobretot en els que ja no hi érem, i farem tot aquest recull de tradició amb Nafani Tur, que és la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, el que primer que te preguntava és, en un dia com aquest, què se sol dir? No és un molts d'anys, sinó què se sol dir o què se solia dir, no?
Bé, jo crec que el que sempre he sentit de petita és bon dia de tots sants. Però sobretot, com que no era, diguéssim, era una tradició, però no una festa, sinó que se vivia molt, com si, diguéssim, la gent hi reincorporàs cada any es dol pels familiars que ja no hi eren, era un dia, diguéssim, d'anar a les cases, és a dir, en el cementiri. Prèviament s'anaven a emblanquinar els nínxols, la capella, la cripta, ara com que són de marbre i de pedra, però abans s'anava allí, dies abans, en sa granereta d'emblanquinar i espoal, i s'emblanquinava el que tingués cada família.
Això no ho havia vist jo mai. Jo sí que he vist a casa pues, sa mamà, amb sus güelos i demés, que era el dia d'anar a dur flors, sí o sí, sí, però això d'anar a emblanquinar no ho havia sentit mai.
I doncs, sí, s'anava prèviament, qui tenia, s'anava, diguéssim, arreglar-la, netejar-la, incluïa dar-li una emblanquinada si ho necessitava, no? Llavors s'anava prèviament, evidentment, el dia dels morts, el dia de Tots Sants, que és el dia 1, que se suposa que és el dia que els morts mos visiten, era un dia, això, de recolliment, era un dia que, és a dir, el dia s'anava, se feia la missa, s'anava al cementeri, i llavors a casa, era un dia, inclús la gent, les dones es tornaven a posar dol aquell dia, si tenien morts recents, i aquell dia es sopava d'una manera molt frugal, molt austera, i era un dia recuit, no era un dia de festivitat. Prèviament, també, és a dir, el vespre abans, s'havia fet la trencada de pinyons, la castanyada, tot això se feia en els panellets, que això és una tradició que encara continua, per sort.
És, de fet, de les poques que continuen així vigent des d'aquella llavors.
Sí, perquè, per exemple, bunyols també, i, per exemple, el flaó es feia per Pasqua, i ara tenim flaó tot l'any, els bunyols, les oreetes, tot això se segueix fent, però no només en l'època que li pertocava, no? I en aquest cas, clar, els panellets sí que es segueixen fent i es fan pas dia de Tots Sants i pas dia dels morts, es feien aquest panelletes, diguéssim, una mica les dues úniques celebracions, per dir-ho d'alguna manera, que era això, la trencada de pinyons, que també es feia a l'àmbit familiar, i llavors panellets.
Inclús amb vecins, no? Just avui parlava jo amb una vecina que em deia, jo me'n record quan era petita, una senyora pues, que ja tindrà seus 60, que ella s'ajuntava amb seus vecins fent una trencada i que aprofitaven per beure vi, que era un dia de celebració, i que molts d'ells, i que inclús ella i la seva mare, ella a dia d'avui encara ho fa, els hi deixa un tros de moniato i de fruits secs amb un trencador durant aquella nit perquè tots els avantpassats puguen tornar a visitar. No sé si això ho havia sentit mai.
Sí, sí, efectivament. Diguéssim, aquesta trobada que tu dius entre família i entre amics, es feia es vespre, es dia abans de l'1 de Tots Sants, i efectivament la nit de Tots Sants, aquella nit que jo te comentava, que això que la gent sopava d'una manera molt més senzilla i tal, deixaven es menjar en taula aquella nit per si les ànimes venien a menjar, que trobassin menjar en taula.
I ara, també a propòsit de lo que comentaves, crec que una de les tradicions que s'ha perdut és lo de vestir de dol. Te vull preguntar, en quin moment s'ha perdut aquesta tradició d'algo que no fa tant, els nostres güelos en vivien, i sobretot, quan durava aquesta vestimenta de negre, o era en funció de sa classe social, no ho sé.
Si te refereixes al dol en general, no es dia de tot, saps?
Es vestir de negre.
Es vestir de negre. Es vestir de negre, fins fa un parell de dècades, fins fa dècades, se seguia. Jo record, ma mare, per exemple, jo fins que no vaig a ser adulta, jo recordo sa mamà vestida de dol, perquè, és a dir, perquè s'anaven acumulant pèrdues familiars. Per exemple, ma mare es va casar i automàticament es va posar dol l'endemà perquè feia 6 mesos que havia mort el seu sogre i havia mort quan encara no estava casada.
És a dir, anaven acumulant i potser ja tota sa vida de negre, idò.
Sí, jo recordo sa mamà, ja t'ho dic, fins als 18 anys o 20 anys de negre, perquè va acumular sogre, cunyat, i llavors ja van començar altres familiars. I hi havia, evidentment, hi havia uns anys, és a dir, per un familiar directe menys de 5 anys no se'n donava, llavors hi havia aclarir-se el dol, que quan passaven aquests anys, que evidentment cadascú triava, però més o manco també es considerava una mica escàndol que no respectassis el dol. Era que es deia el que s'aclaria el dol. És a dir, començaves a vestir en gris, en marró, amb una brusa blava, i a poc hi havia un any, 2 anys o 3 anys Depèn si era un pare, un home, un fill, per desgràcia, que vull dir que s'anava, se guardava aquest aclariment i llavors a poc, però ja dic, mentre feies això, se te moria un altre familiar i torna a començar.
Entenc que també no només era anar vestit de negre, que era algú visual i tothom entenia que aquesta persona estava de dol, també devia anar acompanyat d'algun tipus d'actitud, no? És a dir, aparentar una certa actitud perquè de lo contrari no hagués estat bé vist, a lo millor pues, anar de festes, anar de dol, no ho sé.
Clar, no, quan tu anaves de dol, evidentment no podies fer segons que sortir segons on, és a dir, sobretot les dones, si ja estava mal vist que una dona entrés a un bar tot sola, que era impensable...
Això no fa tant, estan parlant.
No, no, no. Jo quan era... Per exemple, ma mare va morir fa 5 anys, no havia entrat a un bar tot sola en la vida. I, de fet, a vegades, lo típic, això molta gent segur que ho recorda, passes a recollir ta mare per dinar un diumenge, espera'm en el cantó, en el bar del cantó, i resulta que te la trobaves en el carrer, perquè ella tot sola no hagués entrat a una cafeteria, no tapal d'un bar. Per tant, l'actitud, quan estaves de dol, s'acabaven segons determinades festes. És a dir, determinades... És a dir, de dol no podies fer determinades manifestacions de joia ni de festa.
Comentaves abans també que el dia de Tots Sants, aquella nit de la trencada, de recordar els nostres avantpassats, estava molt marcada per recolliment, no? Molt auster, un sopar molt tranquil, poca cosa, segurament res de car. I parlàvem de que això també marca molt el caràcter de l'eivissenc d'aquí, no? El caràcter aquest de recollir, de no ensenyar, potser de no mostrar... Això encara no perdura un poc en els dies d'avui?
Sí, sí que perdura. L'eivissenc tradicional no és un eivissenc d'ostentació. No hi ha més que veure que això queda molt reflectit, fins i tot en els palaus de Dalvila, que són palaus riquíssims i molt polits, però de portes en fora té una arquitectura molt senzilla. La casa pagesa, fos petita o grossa, és una construcció molt senzilla. És a dir, l'ostentació no forma part de l'idiosincràsia illenca en general i eivissenca en particular, encara tinguessis més o menys sous.
Això és algo que és bastant evident, més és que vivim aquí. Te vull preguntar jo ara, Fanny, com recordes tu a la teva infància el dia de Tots Sants? Què feu?
Jo me'n recordo això, el vespre abans, la trencada de pinyols era molt tradicional, més, a casa mos agradaven molt més els pinyols, trencàvem pinyols, compràvem castanyes, en ous també, també hi havia ous, evidentment es feien panellets, i llavors, dia de Tots Sants, clar, jo ho considerava un dia avorridíssim, perquè, clar, havies d'anar... igual que la Setmana Santa, a Pasqua, que tancaven els cines, els bars, les llibreries, tot. Era molt avorrit per un infant. I jo recordo això, que aixes trencades i el sendemà anaves al cementeri, anaves a missa i llavors ja et recuies. I jo ho recordo honestament, molt avorrit i molt trist, però era com es feia.
Ara avui en dia no té res a veure. Ara el que li diuen és Halloween, que cada vegada s'incorpora més a la societat, no té res a veure amb la tradició d'Eivissa de Tots Sants.
Absolutament. Nosaltres, per exemple, a la biblioteca tenim llibres de Halloween perquè no tenim més remei. Però la paradeta que feim l'exposició, ja saben que tinc prohibit posar llibres de Halloween, que els tenim, però no feim ostentació. I tenim llibres, això, de castanyades, diguéssim, de Tots Sants, llibres que parlen d'això, de la tardor, del fred i tot això, i els tenim allí per la gent que els vulgui fer servir, per suposat.
Vull preguntar-te, perquè clar, el dia de Tots Sants està molt arraigat a una religió, el cristianisme, que ha estat molt arraigat aquí a Sant Vicenç. Tu creus que encara perdura? Perquè està clar que tots recordem en els nostres avantpassats i en els que no hi són i sempre volem fer-li cert homenatge, però creus que encara està arraigat aquest cristianisme a la societat del segle XXI on vivim, on cada vegada doncs, tenim més influència doncs, de Halloween, de cultures com estadounidenses? No sé què n'opines.
Home, és món de ser per desgràcia. El món de la globalització té avantatges, poques, però els desavantatges és com això, que s'acaben imperant, s'acaben globalitzant celebracions, com aquesta de Halloween, o com que abans és Nadal, el dia més important era el dia de Nadal, i ara per influència externa, la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any és la més important, quan tota la vida havia set el dia de Nadal i la mitjana festa, a tots els territoris de parla catalana. Llavors, esclar, se va globalitzant i se van adaptant, i ara tu veus que la joventut celebra el Halloween amb les carabasses i amb tot això i no sap que això té una tradició cristiana que evidentment també aquesta tradició cristiana veu de rituals antics perquè diguéssim, la celebració de la vida i de la mort que és això, Tots Sants, un dia pels vius i un dia pels morts. I les celebracions religioses tenen moltes vegades celebracions precristianes, però quan celebren Halloween estic segura que els joves no saben d'on ve aquesta celebració i a què s'està commemorant, tot i que hi ha un ritual que es feia a Eivissa i que té molt semblant. Nosaltres veiem pel·lícules americanes de Halloween que anaven els boixos demanant dolços casa per casa. Aquí hi havia el ritual que els boixos anaven amb una bosseta, les cases, que comprendràs que les golosines que els hi donaven era potser un ou, que això era...
Aquí no hi havia caramelos, aquí el que hi havia era el que hi havia per intercanviar.
Exacte, però els boixos arribaven i deien que res per les ànimes, i per fer ostentació, diguéssim, de pobresa o d'hostoria, a la casa contestaven ni pels cossos, i els boixos deien mal te caigues cul a trossos, i a la casa contestaven i que vosaltres vos mengeu a trossos, i acabaven donant-lis, però aquest ritual, aquesta broma, es feia. I molt semblant.
I com va començar això? Et ve d'influència, per exemple, dels Estats Units o algú que es feia aquí de tota
no,
la vida?
No, això es feia aquí tota la vida. No puc dir on neix, quin és el naixement, perquè s'amaga, com ja diu, en els orígens dels temps, però, per exemple, i sé que això amb història és molt poc, però en el segle XIX la premsa local recuïa aquesta pràctica. Lo de la nit de les ànimes. I una altra cosa que es feia era que els padrins... El dia de Tots Sants regalaven en els boixos...
Padrins, deixa'm remarcar que a Mallorca són els güelos i aquí a Eivissa són els padrins de bautiar-se.
Exacte, padrí jove. El que a Mallorca se li diu padrí jove, els padrins joves regalaven en els fiols un collar de, diguéssim, de dolços confitats, de confitura, que, clar, quan més podies padrir, més gros era el collar. I això també era bo, perquè hi havia boixos que duien culleres petits i boixos que el collar els arribava a bojonois.
Això me recorda molt el de Sant Prendada, no? Que quan més duia la dona, més tenia.
Efectivament. Llavors hi havia aquest collar que es comprava a les pastisseries tradicionals de la ciutat, que estaven sobretot per la zona d'Esmoll i de la Marina. Can Vedell, que és l'única que encara existeix, però totes les pastisseries tenien aquells collars per tots i els padrins els regalaven. Igual que els padrins regalen una mona de Pasqua per Pasqua, diumenge de Pasqua, el dia de Tots Sants també regalaven aquest collar.
Idò, Fanny, només per acabar m'ha quedat de dir-te, hi ha que comprar panellets, tu un guany en menjaràs o no?
Per suposat, no. Jo en menys, perquè a més la tradició s'ha de mantenir. No diré que en faig, que n'hauria de saber fer, però se n'ha de menjar i qui puga que n'aprengui a fer perquè no es perdi la tradició.
Idò, Fanny, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i a vosaltres vos enviem una abraçada des d'Eivissa i també vos enviarem un poquet de panellets perquè els pugueu provar, perquè m'apareix que allà a Mallorca no són típics i n'haureu de provar també. Així que una abraçada i ja vos enviarem.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per l'envió, l'acceptarem, però sí, aquí a Mallorca també menjam panellets per Tots Sants i menjarem d'eivissens i de mallorquins. Bé, hem de saber si per Menorca també mengen de panellets. Continuem endavant, vinga, fins ara. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local. Dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Aquesta setmana van poder llegir en el diari Última Hora que l'economista Pep Ignasi Aguiló advertia que després de la retirada de la pujada de les quotes dels autònoms, el govern central de Pedro Sánchez haurà de pujar l'IRPF i retallar les pensions. I no va ser un susto de Halloween, això, sinó va ser previ a Halloween que van poder llegir. Avui xerram d'un tema que ens afecta a milers de famílies i empresàries i empresaris de les Illes Balears. Les pensions i les quotes d'autònoms són temes que ens toquen la fibra i després de la polèmica en volen saber per què va fer aquestes afirmacions l'economista i ben conegut amic de la casa, Pep Ignasi Aguiló. Bon dia.
Molt bon dia.
Quins sustos.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Quins bon sustos.
Bueno.
No mos diguis, no diguis aquestes coses.
Truco trato, saps? No?
Truco trato.
Sí, efectivament, efectivament. No, tenim un problema i un problema que no s'acaba de resoldre.
Ara en parlarem d'aquest problema. Primer anem a posar amb antecedents. Fa dues setmanes més o manco, dues, tres setmanes més o manco, el govern central d'en Pedro Sánchez va anunciar una punyalada tremenda en els autònoms d'una pujada bestial a les quotes dels autònoms, però la societat el va fer reflexionar en el govern central i varen canviar els trumfos, varen dir no pujarem la quota dels autònoms, no farem el que varen dir que faríem, i, oh sorpresa, Pep Ignasi Aguiló, que no és una persona que se'l conegui per ser especialment progressista, mos dona un palo dient si no m'hauran pujat les quotes d'autònoms, mos hauran de pujar si RPF, o el que és pitjor, retallar les pensions. Ara sí que ja, Pep Ignasi, te deix explicar quin és el problema que tenim.
No, mem, el problema que tenim és que tenim un sistema de seguretat social que se va dissenyar en els anys 60 i que amb una determinada demografia i amb una determinada esperança de vida, les coses han canviat i s'ha de canviar el sistema. I clar, això costa. Hi ha hagut un intent, va haver-hi un intent en l'època de Mariano Rajoy de que les pensions creixien, que estiguessin una mica menys que l'IPC i que s'anessin fent més sostenibles. Perquè la idea era que si les pensions són sostenibles, pues, bueno, tothom està millor i el que se pot generar és més feina de forma indirecta. I això pues, no va anar bé, se va tombar perquè vam canviar de govern i la idea era recaptar més, bàsicament, recaptar més per fer front a les pensions. Okay. I un dels punts de recaptar més era a través dels autònoms. Els autònoms tenen, en el sistema que tenen, un cert incentiu a cotitzar per la mínima i la idea era pues, canviar-ho perquè cotitzessin molt més, no? fent tot l'obligatori. I clar, això s'ha trobat amb una dificultat. Clar, els ingressos fan falta, són necessaris, han de sortir de qualque banda.
Exacte.
I lo lògic és esperar que, bueno, que una part surti dels tributs, com està ja passant, però que una part surti
que,
de...
Pep, una pregunta, que és que no basta el que recaptam?
No basta. Ah. Tenim un dèficit d'entorn als 50.000 milions.
Que
és un dèficit descomunal.
50.000 milions d'exercici, any.
Any, sí, que això és entorn en un 3% del PIB, més o menys, no? És un dèficit molt gros que s'ha de resoldre. Com se pot resoldre? Doncs pues incrementant els ingressos. Com s'incrementen els ingressos? Lo ideal és que més gent faci feina i cotisi per les bandes altes. Això és lo ideal. Clar, però tenim també més dificultats perquè tenim un sistema laboral que tampoc ho incentiva, la nostra productivitat no mos du a tenir salaris excessivament alts i llavors la solució és mirar de refer el que tenim per aconseguir més. Bueno, se va introduir fa aproximadament un any, bueno, no, un any exactament, el dia 1 de gener, se va introduir una espècie d'impost en els que hi cobren més de 50.000 euros,
okay,
que se deia quota de solidaritat, i aquesta segona tongada era pues, que els autònoms que tenen, ja dic que tenen, que hi ha un problema perquè tenen un incentiu, a cotitzar per la mínima. No? Que, vull dir, tothom s'estima més tenir els dobles a la butxaca que donar-li al govern. I la idea era canviar-ho, perquè de qualque manera aquest incentiu pogués desaparèixer i incrementant les quotes, incrementant i tal. Bueno, aquesta part ha fracassat, l'altra no. Aquí se pensava en recaptar de l'ordre de 6.000 milions aproximadament, okay, i aquests 6.000 milions han de sortir de qualque banda.
O sigui, que no és una cosa ni de dreta ni d'esquerres, és que som moltes persones a haver de mantenir, molt de recursos a haver d'emprar per l'estat de benestar, que ara mateix no basten.
Que no basten, efectivament. No basten. I hi ha que fer canvis. Aquí, clar, hi ha dues postures. Una és intentar que les pensions s'ajustin més a lo que és la realitat del poder adquisitiu i de la possibilitat de finançament dels espanyols. I una altra és que les pensions continuen pujant en l'IPC. I entenguent per endavant, que el que ara comença a jubilar-se, les persones que comencen a jubilar-se, formen part del que se diu el baby boom. És a dir, aquelles persones que tenen un carmull de germans. I clar, són moltes. Moltes que, a més, pues, van tenir la possibilitat d'estar més formades, de tenir uns salaris més alts i que tindran unes pensions més elevades. El increment de gasto és molt considerable i hi ha que afrontar-ho. Hi ha dues postures aquí. Fer-ho a parts, que és una mica la que està duent a terme el govern, i una altra que seria fer una reforma més integral de pràcticament tot el sistema. Una reforma que el que tindria que fer, en principi, és fomentar l'estalvi. Que, bueno, és el primer que ha de fer, no? Com fomentar l'estalvi. Perquè, clar, vull dir, l'estalvi és el que s'emplea una vegada has deixat de fer feina, de tenir ingressos per motius laborals.
Què creus que seria... Quina creus que seria la manera, com ho dic, la manera de contribuir més sense que m'ho faci... sense que m'ho faci tant de mal?
Bueno, bàsicament és aquesta que dic. Vull dir, si se permet que l'economia tingui més productivitat, els salaris seran més alts, haurà més gent fent feina i, per tant, serà més fàcil fer front en aquesta enorme despesa que tenim, no? I això passa pues, per flexibilitzar determinades normes que en aquest moment pues, semblen molt difícil de fer.
Passaria també per incentivar que la gent començés a fer-se plan de pensió en privats.
Ah, evidentment. Ah, efectivament. Tu has donat el clau. Això és essencial. Que hi ha una part important que analitzi a través de l'estalvi que fa cada un personal. Efectivament. Sí, aquesta és una de les idees més importants. Que, si ho miram bé, anem en el sentit contrari, perquè els plans de pensió pues, tenia una sèrie d'avantatges fiscals que s'han pues, llevat durant aquests anys d'en Sánchez, no?
Perquè en Sánchez realment no hi creu en l'estalvi. Perquè bueno, tot el que tenien d'avantatges i de bonificacions que tenien per precisament fomentar que tinguéssim un pla de pensions, per exemple, que és una manera d'estalviar, tot això mos ho ha llevat.
Efectivament, sí. Efectivament. És una de les característiques que, diguéssim, espanyoles tradicionals i que en Sánchez ha accentuat moltíssim. Vull dir, no ha hagut, històricament a Espanya no ha hagut una cultura de s'estalvi, no? S'estalviava a la vivenda, bàsicament, l'habitatge, no? El propi, que ha estat el sistema habitual d'estalviar per part de la immensa majoria de la població espanyola. I això duia que hi hagués desgravacions a l'hora de comprar una casa, a l'hora de tenir un pla de pensions, etc. Tot això s'ho ha llevat, s'ha desaparegut.
Bueno, i de, com sempre, jo matem lo pitjor, i és que hi pot haver un canvi de govern i, com sempre, a la dreta li tocarà fer les reformes que no ha fet l'esquerra. Que el que va fer Montoro, que el que va fer Montoro és tenir Rajoy. Que Montoro va pujar, va pujar ses cotitzacions i ses els impostos a tot Cristo quan varen dir que el baixarien. O sea...
Efectivament, sí, sí. Hombre, hi ha que anar alerta també amb això. Hi ha que anar alerta perquè també té conseqüències, perquè la conseqüència va ser que no varen continuar en el govern, no?
Exacte, exacte.
Sí, és una qüestió de tenir equilibris i de fer plantejaments clars i que la gent pugui assumir com a col·lectivitat. Jo penso, per exemple, que aquesta reforma dels autònoms té un cert sentit. Segurament està mal implementada, però tenia un cert sentit. El que passa és que no es pot fer de forma individualitzada als autònoms donant-los un palo, perquè, clar, lògicament te respondran.
Jo com a autònom que som, vaig tornar loco quan vaig veure el que volia pujar. Vull dir, vaig tornar loco perquè, a més, passava per allà i vaig RPF
i de tot.
I a més som un autònom de nova creació, deia, però bon Jesús, què és això? Jo no me pensava que fos tota aquesta despesa. I un fa un comptes i llavors quan te dones compte de lo que pagues a l'estat, dius, bon Jesús, i encara me volen pujar la quota.
Sí. I ha que tenir en compte, efectivament, ha que tenir en compte tot, de qualque manera, i donar-li aquesta explicació a la gent, però total, no per parts. Per això és el que passa, perquè te fiques en un determinat sector i lògicament te respondran, no? Ho dic perquè, si ho pensam bé, hem de pensar que l'Estat menja la meitat de la producció espanyola. Imagina. És a dir, se menja la meitat del que guanyem.
De totes formes, tenim un problema, i tu ho has dit en el principi, tenim un dèficit de 50.000 milions d'euros que se diu aviat cada any, i anem a la quebra. Vull dir, ja devem 100.000 bilions, no ho dic bé.
No
sé què no,
molt més. És un 100% del producte interior brut que deu estar en el billó i mig. Per tant, més d'un billó i mig, no?
Estem arredat. Tenim un bon problema i que se calcula haurà de posar la solució més prest que tard.
Sí, efectivament. Quanto antes, si això s'hagués fet potser fa 20 anys, doncs les coses haguessin anat d'una altra manera. Bueno, ara no se va fer perquè la política també ho fa difícil, eh? També ha de reconèixer que no ho fa fàcil. I s'ha de fer.
Josep Ignasi, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i donar-nos un poc més de claritat en aquesta declaració encara es fet que el titular molt va posar la pell de gallina, però una vegada explicat s'entén un poc més.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Vale, vinga, continuem endavant, Juanmi. Les 10 del matí, 37 minuts.
Sí, mira, avui també volem posar focus en una realitat que és preocupant aquí a les Balears, i és el consum de ketamina, que s'ha disparat de manera alarmant. I és que el laboratori de toxicologia de Son Espases, Miquel Àngel, mira, ha detectat un augment del 308% de casos...
308%?
Sí, de casos positius en només un any, passant de 99 resultats del 2023 a 400 el 2024.
Tremendo.
Clar, també ha pujat el nombre de pacients implicats, de 80 a més de 200. I atenció, perquè en gairebé 8 de 10 casos hi ha consum no només de ketamina, sinó simultani amb altres substàncies com la cocaïna, cànnabis, èstasi...
I la gent que ho fan, això, no li explota el cosset?
No ho sé, perquè per sort no he tastat res de tot això, però, clar, és una realitat que preocupa molt i per això volen parlar amb en Toni Parets. Ell és el director de comunicació de projectes de Projecte Home Balears.
Molt bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, jo molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt d'any per dia de Tots Sants. Ho celebres o no ho celebres?
No, avui és un dia festiu i res, per estar i disfrutar un poc d'un dia lliure, res més.
Res més, i Toni, t'anàvem a demanar, sorprenent aquestes xifres, 308% més de casos de consum de ketamina. Primer de tot, la meva primera pregunta que te faré és saber què és la ketamina.
Bueno, la ketamina és una, no és un producte nou, això és una anestèsia que ja fa molts anys que s'utilitzava per ho veterinari l'empleaven i també per ser allà per persones, però per tant això no és un producte nou. Ara, l'ús recreatiu i la mescla sí que és una cosa que darrerament, sí, pues, també aquest article ho posa en evidència, que és una substància que cada vegada s'utilitza més. Ja fa molts anys que s'utilitzava el que seia Tussi, que és una droga de síntesi, que és una mescla de diferents substàncies.
La cocaïna rosa, que en diuen.
També cocaïna rosa, sí. Sí, totes aquestes drogues que són mescles i ponen aquests noms així un poc que atreven, cocaïna rosa, la droga de l'amor, èxtasi, sí, és una altra qüestió tenir en compte, que és aquest màrqueting de la droga amb aquests noms que també veure que fan que pareix que són més innocues del que realment són.
No hi havia pensat, per tant, rebord, a veure, que no és el mateix dir cocaïna rosa que dir substància...
S'ignorància m'arrobega ara mateix. Supos que hi ha molta gent que no sap quina diferència hi ha, no? Però entre substància i... no sé...
Bueno, totes les drogues, hi ha drogues il·legals, bueno, totes les drogues il·legals tenim poc control de muntelles, però aquestes que són una mescla de substàncies, en aquest cas, per exemple, el que parlàvem de Tussi, que és ketamina, cafeïna, MDMA, i altres vegades també poden anfetamina, és a dir, poc d'un grapat de coses, però són... realment són substàncies perilloses, perquè no tenim cap... bueno, en general, de muntes il·legals, però amb aquesta en particular, que se cuinen, com se diu, l'argoc, se cuinen cadascú dintre seva i posa diferents quantitats, doncs no és que t'hi controli, realment sí que són perilloses.
El laboratori de toxicologia de Son Espases, referent nacional en detecció de drogues, ha detectat un augment del 308% dels casos positius en un sol any. Des de Projecte Homo també heu detectat vosaltres?
No, amb aquesta nosaltres no entrem la proporció, però sí que hi ha un increment aquest darrer any. Com he dit, sempre han tingut persones usuaris que la consumien o tota sola, o també mesclada, que venia amb altres. Però en concret aquest any passat van atendre 12 persones o 13 persones que venien per consum. És vera que també, com que això és una dada que se consum, són politoxicòmens, és a dir, les persones que consumeixen no consumeixen normalment només aquesta substància, sinó que també en consumeixen d'altres, moltes vegades no ho identificam. Però en concret sí que hi ha hagut un grupat de persones que venien ja directament i manifestaven que tenien problemàtica amb aquesta droga. Sí,
Toni, hi ha drogues que apareix, que sembla que se consumeixen sobretot durant el mes d'estiu, però aquesta droga s'ha començat a consumir durant tot l'any. Això fa que aquest augment, més enllà del tant per cent que hagi crescut tant, és a dir, o és una droga que ja se consumeix a diari o...
No ho sabia jo que hi ha droga de temporada.
Bueno, a l'estiu, quan la gent té més vacances, és més... hi ha drogues que sí, que s'empleen més.
Mira.
Sí, hi ha drogues que s'empleen més recreatives, però hi ha drogues per aquestes, però sí, és vera que pot ser que hi hagi persones que la consumeixen per la qüestió d'oci, estiu, quan surten, l'estiu has donat més a sortir, estar més temps en el carrer i sortir més... I això pot passar. També vos vull dir una cosa, no, ara molts escandalitzant d'això, però més o menys cada any surten unes 50 drogues en el món, algunes van quedant, algunes van desapareixent, per tant...
Què dius?
Sí, s'identifiquen sempre moltíssimes drogues, algunes queden, perquè la mescla d'una d'una altra, substàncies que són depressores, que se mesclen amb altres que produeixen altres estimulants. Pues això és una cosa molt antiga, no és una cosa nova, però sí que es veu que bueno, cada vegada ens sorgeixen més, algunes queden, tu si fa molt d'anys que està per aquí, la coquina rosa que en parla també ja fa molt d'anys, bueno, pues, ara veurem què passa amb aquesta, però com dic, la ketamina fa molt d'anys que circula i té uns efectes realment preocupants, sobretot alguns que són especialment significatius, com per exemple la dissociació. La persona que la consumeix hi ha moments que pensa que està fora del seu cos i té efectes tant també físics, efectes renals, de hepàtics, els de poc tenir, per tant, bueno, han d'estar molt on està molt atents i, bueno, lògicament, pues, quan surten aquestes xifres, tothom se'n preocupa.
Perdona, no sé amb ignorància, si ketamina com se consumeix? Menjada, però sigui per la boca, o aspirada per nas?
Se pot fer aspirada per nas i n'hi ha que se pren amb pastilles. Normalment és amb pastilles.
Ingerida.
Sí.
Aquesta substància mesclada amb altres productes, quins són els riscos? Ja mos has explicat una mica de les conseqüències de prendre això, però, clar, depèn amb què se mescla i si és una substància que se mescli, també.
Sí, se mescla, com deia, que quan se cuina, que es diu, això és l'argot que, com ha comentat antes, quan se cuina, pues, se sol mesclar a vegades amb lo normal, és quan l'estuci, que parlava abans, que és una... És una droga que ja fa alguns anys que circula. En aquest cas, se mescla en cafeïna, en MDA, que és una metamfetamina, amb amfetamina, en cafeïna, per tant, bueno, i posen a afegint coses. Cada vegada, pues, si es posa un component a un altre, pues, produeix una modificació de l'efecte. Però sí són perilloses per aquesta falta de control de tot tipus. Un pot fer una proporció, pues, que prengui més d'una cosa més d'una altra i proporcionarà un efecte a un altre, i sobretot si ho consumeixen persones joves. Nosaltres, el perfil de persones que tenim que consumeixen aquesta droga està entre 25 i 35 anys, però també la consumeixen persones joves, per tant, bueno, i consum de droga en persones joves és doblement perillós, perquè el cervell està en construcció, per dir-ho de qualque manera, i quan hi posem substàncies que intervenen, doncs poden produir uns efectes per ara i per al futur.
Toni, per anar acabant, aquesta substància que hagi pogut... que hagi pujat aquest percentatge tan elevat, és perquè té un preu econòmic en el mercat o per què creus que s'ha disparat el consum d'aquesta droga?
Sí, les drogues sintètiques no són... Moltes d'elles, com que duen, en aquest cas, per exemple, duen un medicament que se pot trobar en un mercat negre i també se pot dispensar, doncs aquestes drogues no són cares. I la mescla de les substàncies que duen tampoc ho sap. En general, les drogues no són barates, cap d'elles, però el fet que una droga sigui fàcilment... que se pot aconseguir fàcilment fa que el seu preu davalli i també, bueno, pues un efecte a tenir en compte. Si for, com més barat o és, més universal i més gent hi pot accedir. Per tant, també és una cosa a tenir en compte, pues, que aquestes drogues no solen ser cares.
I de Toni Parets, director de comunicació de Projecte Home Balears i de projectes, moltes gràcies. Bé, la ketamina, de moment, una droga que està pujant. Moltes gràcies. Un darrer consell, una darrera pregunta molt breu.
Digueu.
Aquesta droga, aquí a Balears, aquesta pujada, també l'heu notada molt o és un tema més d'Espanya, estatal?
No, nosaltres no tenim molt de casos. Tenint en compte la quantitat de casos que tenim, que nosaltres, si tenim en compte que nosaltres tenim, aquest any passat vam atendre 3.050 persones i tenim identificades una dotzena i mitja, per la tal de proporció no és molt grossa. També he de dir que moltes vegades no ho identificam i no tothom que consumeix aquesta droga tampoc té projecte home, per tant, nosaltres som un tast, una petita part de la societat i del que passa de fora, però no som un termòmetre que doni una realitat 100% del que succeeix al carrer. Ventura perquè són substàncies també més noves que altres i que són manco tradicionals, però que, bueno, que en el futur sí que poden dur problemes, per suposat.
Toni, moltíssimes gràcies per passar-te a nosaltres. Una ferrada ben forta.
A vosaltres moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és informació. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari.
Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es, agència tributària de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Sergio, Mateu, molt bon dia.
Bon dia.
Va bé. Avui xerrarem d'injustícies.
Injustícia.
I si gent dirà, ara, quina flipada, no era de cine que havien de xerrar. Dic, sí, però d'injustícies.
Cinema social,
injustícies. Avui diré tots sants festius, però nosaltres en ses injustícies, sants negatius. Però com voleu començar? Com voleu fer? Nosaltres tenim unes xansonetes per ambientar.
Efectivament.
Ben temàtiques, no?
Cançonades. Lo que el viento se llevó, My Heart Will Go On the Titanic, El Padrino... Cançons de pel·lícules hiperoscaritzades.
Clar, sí. Heu posat sa cara dels guanyadors, no? Nosaltres venim a defensar sa cara dels que no varen guanyar.
Efectivament.
No
tenia música d'això, però.
Clar, no posen les seves cançons quan perden. Exacte. Però, efectivament, sempre quan se'n van els Oscars n'hi ha un que guanya, però n'hi ha molts, moltíssims que perden i que són els companys que se n'han d'anar a casa seva...
I d'aquí ses injustícies.
Efectivament.
Vinga, començau.
Pues sí, avui venim a xerrar de directors, directores que... grans, grandíssims, ara veureu el llistat de noms, de directors que potser haurien merescut aquesta estatuilla, aquest Òscar, però que ni li van donar quan tocava i quan li van donar potser ja no era tard, era tardíssim. Un d'aquests... És que, perquè veieu la llista com comença... Hi ha noms tan importants com Hitchcock o Kubrick. O sigui, estem xerrant de... Exacte, efectivament.
Aquest Monte Rushmore de directors sempre són noms que surten directament, no xerrant de noms de segona fila.
Alfred Hitchcock no té Òscar?
No té, a millor director, no?
No té Òscar a millor direcció. Que claro... I, bueno, tampoc a millor pel·lícula, perquè n'hi ha alguns d'aquests casos que veurem que sí hi ha algun que pugui haver guanyat a millor pel·lícula o que després no guanyés a millor direcció, però en concret, Alfred Hitchcock va tenir 5 nominacions a millor direcció. 5.
5 vegades. 5 vegades.
I van enfocar 5 vegades, sense càmera, de quan surten totes les cases.
Ja amb aquella papada d'aquell home.
Efectivament.
Efectivament. Sí que tenia millor pel·lícula per Rebecca, sí, i va guanyar...
La pel·lícula americana, de fet, vas arribar i guanyar directament, però...
Però vosaltres tan joves, com podeu saber aquestes coses?
Perquè són un friquis.
Claro,
no, és això.
Són llestos i friquis.
No, són més friquis que llestos.
Lo bo s'han vist en aquestes pel·lícules.
Clar. Rebecca Peliculón, bueno, ja que estem recomanant. Sí, Rebecca Peliculón.
D'en Hitchcock n'hi ha un per a ell.
Sí. I després sí que va estar nominat en diverses pel·lícules. La Ventanilla Discreta, Psicosis...
Pájaros?
Pájaros no va estar nominat a millor direcció. Però...
No és molt bona.
No. De ses fluixes, de Hitchcock. No.
Magre.
És que, claro, ses fluixes d'en Hitchcock són obres mestres d'altra gent.
I
l'altre cas que dèiem era precisament en Kubrick. Kubrick, que també és un d'aquests directors que podem encombrar i podem posar entre els 3 millors de la història o els 5 millors de la història i no és cap borrada.
I te'n pots anar...
Més exagerat, encara.
Té 12 nominacions.
12!
No millor direcció, en total, totes, però clar, que si totes les seves nominacions són millor pel·lícula, millor direcció o millor guió adaptat. I... Això per La Naranja Mecànica, 2001, si en el espacio, estem xerrant de pel·lícules que han canviat història de cinema, pues ni un sol Òscar amb 12 nominacions. Zero Òscars.
Si quieres ver que són injustícies.
Vaig veure La Naranja Mecànica en 7 anys, quin trauma. No són edats per veure aquesta pel·lícula.
A tal vegada no era...
No la vas agafar.
No eren edats, veure aquesta pel·lícula.
No, però en 1980 no hi havia censura. Miraves el que miraves i agafaves d'escalades de ton pare i ta mare el que agafaves.
En aquesta canta, en Singing in the Rain, molt alegre, no? I no tant.
I una cosa que també es repeteix dins aquestes injustícies de Saskatchewan és que després els Oscars, com diuen, sí, la varen cagar i
se retraten,
però... Exacte, i ho intenten solucionar i moltes vegades ho solucionen malament. Intenten donar un Oscar honorífic, això ja és una cosa que s'ha fet, ja se fa cada any.
Sí,
i,
que estàs a punt de morir.
Sí, exacte, és en plan, ja no farà més pel·lícules i tu potser no estàs fent i dius, bueno, potser ho podríeu donar un Oscar per una pel·lícula que estigui fent, no per un Oscar honorífic.
Exacte.
Vull fer un parèntesi perquè ara que has dit de, això de que com, o ja no fareu més pel·lícules, tal... ja, o estàs a punt de morir-te, li varen donar un Oscar honorífic a en Paul Newman l'any 85.
Sí.
No el va rebre a l'escenari perquè està rodant una pel·lícula amb Scorsese, que és El color del dinero, i l'any següent el va guanyar.
El va guanyar.
És de veritat. Clar, que és una manera de dir l'acadèmia...
Bueno, quin desastre.
És que a vegades no té molt de sentit aquest Oscar honorífic. Pots entendre en figures que ja estan totalment retirades del cinema. Que, bueno, el cas de Saskatchewan en Hitchcock no té ningú Oscar, excepte l'Oscar honorífic. Uh-huh. I, de fet, és ridícul l'Oscar de Hitchcock, perquè és això, un dels grans mestres, i quan puja l'escenari i esperam, suposo, un discurs grandiloquent, l'únic que sentim d'en Hitchcock mentre el mig treuen de l'escenari és thank you.
Sí, no tenia ganes de xerrar, ja.
Aquest moment ja thank you.
Efectivament, va pujar l'escenari, s'ha posat davant l'atril, va mirar en els públics, té com a mig nerviós, tal, no sé què, va dir thank you, va fer l'amagó de que se'n anava, va intentar tornar a entrar, però ja li havien teat el micròfon i se'n va anar amb la musiqueta. No, espectacular. En Kubrick no va fer aquesta cantada, diguéssim, no. Però també hi va estar a prop.
I... A quin li va sortir millor, i és un altre cas gegant, és d'en Charles Chaplin, que sí. Va rebre un Òscar l'any 28, no? Un Òscar...
El primer any de Òscars, en el 28 és el primer any de Òscars, i van donar un primer Òscar honorífic en Charles Chaplin, en plan...
Tu sí, no, com a figura...
Sí, tu no compites, passa més per una pel·lícula que havia fet, no record ara... Veus? No ho saben tot, no ho poden saber tot. Ara no recordo...
Una d'elles.
I precisament li van donar, pues no sé per què, perquè no competís aquell any, o no sé, un Oscar honorífic que en aquella època no se tenia la figura d'Oscar honorífic com se té avui en dia.
Però en Chaplin sí que té d'Oscars.
És que va passar una cosa que no, succeïa una caça de bruixes, el macartisme d'aquells anys de en Amèrica i en Hollywood, va ser acusat de comunista i va haver de fugir de Estats Units durant més de 20 anys, i quan va tornar, ja bastant més major i ja retirat del cinema, va rebre un Oscar honorífic que està catalogat com a l'ovació més llarga de la història dels Oscars. Quan ho va rebre, perquè bé, això és se diu sempre, igual que en el festival, sempre hi ha ovacions de 10 minuts de la gent aixecada i aplaudint, però bueno, se diu que varen ser 12 minuts d'ovació en Chaplin quan va rebre aquest darrer Oscar.
I de no va rebre un Oscar per El gran dictador, per exemple?
Tampoc.
No?
No, va competir, però no el va guanyar. Boníssima. O sea, claro, estem xerrant de Luces de Ciudad, Tiempos Modernos, El gran dictador...
La primera del oro, és que són...
Sí, o sea, pel·lícules que marquen un abans i un després, també és indústria de cinema, estem xerrant d'una de les persones o de les figures de Hollywood més prolífiques i més capaç de fer... O sea, ell dirigia, escrivia...
Interpretava...
La
música...
La música, de fet...
Una pregunta que vols fer. Si nosaltres aquí, en aquesta tertulita que estem fent en aquests minuts de ràdio, ho tenim tan clar... Per què no ho té tan clar, per exemple, el professional de l'acadèmia, per exemple?
En aquest cas, basa precisament per les seves vinculacions...
Polítiques.
Tenen molt de social, els Oscars, també. Sí. Un altre cas paradigmàtic és Orson Welles. Orson Welles només té un Oscar i és compartit, i és perquè la seva figura, tot i que és importantíssima a la història del cinema, una altra d'aquestes persones que va fer un títol que va canviar per sempre, etc., com és Ciudadano Kane, no era una figura que caigués molt bé
no agradava.
Claro, tu si eres un director que a més a manco te duies bé amb els productors, amb en Cecilio de Mil, i si tenies mà per allà, per aquí, pues en el final els Oscars van molt de publicitat, hi ha molt de màrqueting darrere els Oscars, i fer la carrera en els Oscars hi ha gent que literalment són publicistes que se dediquen a agafar actors i actrius i aquests tres mesos farem campanya perquè guanyis l'Òscar.
Que fort.
I funciona així, és indústria americana.
I per això hi ha tots aquests noms que hem repassat fins ara, i a més, en Howard Hawks, en Lubitsch, són moltíssims directors, i directors actuals que no han volgut afegir perquè encara queda carrera, però que pot ser que d'aquí anys mirem endarrere i diguem, és que han caigut una altra vegada, no donar-li...
Brad Pitt?
En Brad Pitt...
El té per millor actor secundari per Érase una vez en Hollywood.
És que mencionaven com a director també...
Però molt recent. O sigui, vull dir, no...
És d'ara. Bueno, en DiCaprio també va ser en el seu... Passa molt, que és moltes vegades quasi un premi per la teva carrera, més que per la pel·lícula, en concret, per la que vens. Hi ha directors actuals com en
Quina llàstima, eh? Jo feia de l'essència de l'Òscar.
Claro, és que el problema de l'Òscar és que sempre van endarrerits. O sigui, vull dir, quan no volen premiar allò que és una revolució en el moment. Veuen a toro pasado, saps? Arriba a la revolució cinematogràfica o actoral o el que sigui, i en el final ja no estan atents de donar-te quan te l'han donat.
A lo millor ho fan quan precisament reben aquesta crítica de tothom, no?
Quan és massa obvi ja, sí. Que dius, ho han de fer perquè...
Ho han de fer perquè no m'ho queda altra manera, perquè si no el nostre prestigi se'n va...
Totalment.
Un darrer punt, venga.
Aquests directors que dèiem actuals que pot ser arribar un moment en què mirem i no l'han rebuda, perquè fins ara no han rebut aquest premi, com per exemple en Tarantino, que sí que té Oscars per millor guió original, però no per direcció, tot i que ha estat nominat 4 vegades, crec que ha estat,
sí.
O en Paul Thomas Anderson, que a més és una figura, són figures, podem entendre si són figures més enllà d'Amèrica, però són eminentment americanes, que ells són molt de premiar el seu propi cinema i no mirar més enllà de les fronteres, estranya moltíssim, però bueno, estan a temps encara.
Sergi, Mateu, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Gràcies. Vinga,
adéu. Juanmi, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Lluís Menéndez, fins la setmana que ve.
Titanic.
Adéu-siau, tot. Fins demà.
Adéu.
Fins la setmana que ve, no? Sí. Fins demà.
Fins demà.